Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 9 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger Carandell. De fet, boníssim dia!
Marta Montaner, bon dia!
Ai, gràcies,
ben
preciosos.
Tornada. Encara no al 100%, pel que ens deies ara abans d'entrar.
Que va, estem al 60.
Quan Dante va escriure l'infern és perquè no sabia que Marta Montaner passaria per aquesta situació.
A veure, sóc molt conscient de tots els privilegis que m'envolten, perquè per sort no estem parlant d'un cas allò de que et passa això mentre t'estan a punt de desnonar, mentre estàs en un país amb guerra o mentre t'ha destrossat una dana a casa teva. Sóc molt conscient de tots els privilegis. Ara bé, considero que el Que no surti d'aquí també és un espai segur on em puc queixar.
Ah, no, si una cosa fa una
mica... Mare de Déu,
clar, em puc queixar des del privilegi. I ha estat una setmana de merda. I ja està.
La de gent que estava preocupada, que ens demanaven com està la Marta, i fins i tot pensant que estàvem amagant informació,
no,
que era algo greu, i vam haver de desmentir ahir que era un virus, que sí que estava xunga, però que no era greu.
Ha estat com una grip amb molt mala hòstia, sí, sí. I pobreta Nina, la tenim encara bastant fotuda i acaben-se de recuperar amb els avis.
Sort
dels avis.
Forta.
Sí, bueno, segur que d'aquí 3 setmanes tornarem a estar igual, perquè ja m'han dit que això de la llar d'infants va així. Vull pensar que de gran tindrà una d'anticossos.
Ah,
fortíssims.
No, serà una bestiesa.
Serà un puto búfal.
Un cavaller medieval. Una armadura que li anirà sortint.
També diré que jo em vaig posar molt malalta de petita i segueixo refredant, me segueixo... Vull dir que no sé si anirà així.
Clar, però per mi ha estat un xoc de realitat perquè, clar, no m'havia passat mai pel cap la idea d'haver de cuidar de la meva filla malalta i netejar els seus vòmits amb jo estant a 38,5 de febre.
Clar. Hem de fer el mateix
imatge,
amb tu.
Clar, clar. Era una imatge bastant... Hòstia, un xoc de realitat absoluta, perquè és veritat, jo havia de cuidar la nena perquè el David estava treballant. Llavors, qui està malalt ha de cuidar la nena malalta. Llavors, quan et recuperes, tu?
Clar, no tens temps de curar-te. Allò que et diuen, senzillament, ha de passar temps. Estira't al sofà, mira't una sèrie. Això no ho pots fer perquè has d'estar netejant el cul d'una nena.
I per això em venien al cap tot de reflexions de dir, hòstia, com s'ho fa la gent? No? Què fa la gent quan la seva criatura es posa malalta? Es demanen aquest permís per cuidar d'un menor? Però si estan ells malalts, agafen la baixa, però aleshores qui els cuida a ells? Hosti, he entrat en un bucle.
El dilema de les cures, Marta.
Hosti.
No. Com ho resolem, això?
No, no, és que no estan prou valorades,
Ben tornada, amb calma, si necessites qualsevol
cosa. Jo avui
cosa,
vinc a fer de tertuliana, i duient i a riure una mica.
Doncs, Marta, apunta, perquè jo començo amb una notícia fresquíssima.
Ai, que bé.
Batllal és a Barcelona.
Bueno, a veure, també et diré
que... Viu a Barcelona, no?
Diguessis Lady
Exacte,
Gaga.
Però diguéssim. Deixeu-me desenvolupar perquè això anirà increixendo.
Vale.
És cert que el fet que Batllal sigui a Barcelona no acaba de ser noticiable, perquè ella passa aquí un munt de dies, viu aquí... Però el que per mi sí que és una dada interessantíssima és on va dinar ahir. Segons vaig poder esbrinar, ahir Batllal va dinar amb part de la seva família al Bar Bocata.
Home, bon lloc.
Allà, Travessera de Gràcia 86, 4,4 al Google Maps, un bar on hem anat nosaltres tres. A tu no t'ho feia gaire el pes, Marta. Et va semblar sobreestimat.
Li haig de donar una segona oportunitat, perquè és veritat que vaig arribar quan ja estaven tots els plats servits i quedaven 4 coses.
És veritat.
Perquè era la teva festa de graduació, Juliana, no hi he tornat a anar des d'aleshores.
El Roger, jo sé que hi hem anat bastant sovint i realment és un bon lloc i últimament està funcionant moltíssim.
Ho tenen a petar, Jo crec que és un dels locals de moda ara mateix a Barcelona.
Però ja ha anat el Piqué, ja ha anat la Shakira... Ai, la Shakira.
No, Manola.
La Batguiel, l'Anna Castillo...
Però és d'aquests llocs que té fama entre els famosos perquè el propietari els contacta i els diu veniu, tal, no sé què, hi ha com un intercanvi d'interessos, o és perquè genuïnament agrada molt perquè les coses són molt bones?
A l'inici crec que sí, que va funcionar així, que van gestionar bé el tema d'invitacions i convidar gent i ensenyar-ho bé a xarxes.
Bé.
I a partir d'aquí jo crec que ja de manera natural ara molta gent hi va, i fins i tot gent famosa i gent no famosa. Si tu passes per davant qualsevol dia està a petar sempre.
I és un espai molt petit.
És un espai molt petit.
Sí.
A mi em van convidar la primera vegada. Convidar vol dir que em van dir vine, i a més, diguéssim que em van pagar el menú. Vull dir que no vaig pagar res.
Mm-hmm.
Jo vaig fer els meus Instastories, que és com l'intercanvi. Totes les altres vegades que he anat he pagat sempre. I tot i així, sempre he fet un Insta Story com si m'haguessin convidat. Ells, vull dir, que han aconseguit que la gent li faci il·lusió anar a aquest bar.
El bar Bocata.
I que no gastronòmicament, jo, bueno, menys a mi, els cops que hi he anat, m'ha agradat, està bé.
Repassarem el menú del bar Bocata o no?
Espero que sí, no? Una miqueta.
Doncs no, nois, no l'he posat, el menú del
Tenen
bar Bocata.
Tenen una catipota, que jo feia dècades que no el tastava. I,
per tant,
i
ara és cuina tradicional vaig... catalana.
Truita excel·lent. Sí. És aquesta idea que ara està molt de moda, en realitat, d'agafar el que ja és nostre, no?, i de potser modernitzar-ho una mica, però tampoc
en
molt.
En format tapeta. Sí. Demanar-te una vedella amb bolets en forma de tapeta.
I és un local per anar-hi amb una cita, per sí. anar-hi amb amics... O per...
Ho he fet amb tot, jo.
Tu m'has tingut una cita allà?
Sí. Jo hi he anat, sí, amb una
Roger.
Altra persona. Vull dir que és un local que et permet... Fins i tot anar a esmorzar. Crec que en Víctor Navarro hi estava esmorzant ara al matí no, no. Quan vingui ens explicarà que hi ha esmorzat.
En Víctor Navarro viu al bar Bocata.
Totalment.
Doncs a la Muixca li ha passat una mica com al Víctor Navarro, com a mi, que és que la van convidar al principi i ara li encanta i hi va genuïnament, no? I jo he descobert, justament, que Bad Gyal ha estat al bar Bocata per un Instastory de la Muixca. Jo, que sóc una fanàtica d'aquesta pobra noia, que comença a preocupar, perquè si tingués 15 anys, però en tinc 25, ella en té 20, comença a ser una mica estranya la situació, però estic absolutament grillada i vaig veure en aquesta foto que va penjar en els seus Instastories, etiquetant el bar Bocata, primer vaig veure que s'havia demanat una truita d'aquestes obertes, també molt clàssica, del bar Bocata,
la de bacallà.
Les gambetes, que també és un clàssic d'aquest bar, però a més, si feies captura i feies zoom, si paraves atenció... De seguida veies que aquesta foto que compartia la Muixca... Hi ha una persona infiltrada en aquesta foto.
Eh? Qui serà?
A l'altre cantó de la taula s'hi poden veure unes mans amb unes ungles llarguíssimes...
Ai, ai, ai...
Unes ungles que si entraves al perfil de Acabat Guiel i veies el vídeo que havia penjat ella aquell mateix dia... Les mateixes ungles idèntiques!
No cridis.
Que també té sentit, perquè són germanes.
Clar.
Podrien quedar... Ja va bé que quedin de tant en tant, no?
Clar, però com que no l'ensenya la Muixca, per tant, és com... Entenc que volia mantenir-ho d'alguna manera en secret, però jo les he enxampades, perquè tinc ulls a tot arreu, família. No sóc periodista, però tampoc sóc tonta. Llavors, jo ja veia que aquesta pista era fluixa. Dic, jo no puc presentar-me aquí amb una notícia que es basa en dos Instastories.
No s'aguanta.
I també diré que hi ha molts periodistes que són tontos, també. Vull dir que de la carrera de periodisme no et garanteix res, eh?
Això és així. Atenció, perquè la meva paranoia de persona sonada queda completament contrastada amb el missatge que ens ha enviat avui al matí un oient.
Bueno, mira, una font nova ja apareix aquí.
Contrastant.
Tant, cada cop més contrast.
El 677-27-1058, que és el WhatsApp del programa, sí. On rebem tots els rumors i totes les coses que veieu per Barcelona, diu... Bon dia. Bad Gyal al bar Bocata amb tota la family Farelo. Eduard Farelo també estava. Ella anava amb gorra com d'incògnit, però l'hem vist entrar. Després, la Muixca ha penjat history del dinar.
Informació contrastada.
Comencem a tenir-ho contrastat.
Visca, molt bé.
Ara sí, perquè, clar, si algú els va veure...
La pregunta és per què hauria d'anar tota la família Farelo al bar Bocata? Això depèn de cada família, però a casa meva una trobada per dinar entre setmana...
Dimarts costa, eh? Casa meva és impossible.
És una mica estrany. És un dinar que es produiria única i exclusivament en cas d'aniversari.
Intuïció.
Doncs atenció. Perquè el mateix oient que ens va escriure el 677-27-1058 avisant que el clan Farelo entrava al bar Bocata, complementa la informació amb els següents missatges. Després vaig veure que entraven al reservat un pastís. Crec que celebraven un cumpleanys, perquè a més van cantar aniversari feliç en català.
Home, sí, que està claríssim.
És veritat que això, pastís, cantar... Seria una mica estrany cantar per molts anys si no és l'aniversari d'algú.
No.
Es pot fer i no seria la primera vegada, però seria estrany. Diu, ningú va demanar-li cap foto a la Bad Gyal i això que va sortir a fumar algunes vegades.
És veritat que ella no pot estar més de mitja hora sense donar-li el pit, ja, pel que ens
expliquen. Són molt fumadors, a Can Farelo, molt.
Fan patir tant. Mira que me'ls estimo, eh?
Així doncs, tenim... La família Farelo dinant ahir al bar Bocata en un reservat celebrant un aniversari.
Que és un reservat, que és veritat que queda baix d'unes escales,
no però
que tu veus que el reservat qui hi ha i els pots observar.
Molt fosc, molt de famós.
Molt fosc i molt de famós, però si tu ets un consumidor del bar Bocata i baixes per anar al lavabo, els veus.
Els trobes. Pots asseure amb ells.
I em sorprèn que ningú li demanés una foto, especialment si la Badia el nava i sortia i a fora fumant i ara dins i ara fora. Bé. Això vol dir que el client del bar Bocata és molt respectuós.
Sí.
Bueno, Matilde ataca en Canet. Posa't a revisar totes les Wikipèdies de la família Farelo com una autèntica malalta del cap, a veure quan celebra cada un l'aniversari. Ja està validíssima de bon matí, perquè l'aniversari de la Muixca i la Greta no apareix enlloc, que algú resolgui aquest dubte, perquè no ho he sabut trobar.
Home, doncs.
Preocupada per ser a l'aniversari de la Paula o el Bruno, que són els germans més anònims, jo ja m'imaginava allà haver d'entrar als seus LinkedIns. Francament, atabalada.
A part, són tanta
gent. La van dir el fa anys, el 7 de març.
Molta estona, això.
Dic, no crec que estiguin celebrant el seu, anirien amb un retard considerable.
No pot ser.
Eduard Farelo.
Ai.
Fa anys. El 20 de novembre!
Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut.
Soc superdotada, tinc altes capacitats.
No, realment és increïble com ho has acabat trobant,
eh? Molt bé, clar, deuen celebrar el seu aniversari, però van amb força retard, és veritat.
A veure, 5 dies,
és difícil ajuntar tota la gent, eh?
Home, i més si sou 6 fills. No. Sí. A veure, potser algun altre fill també fa anys per aquestes dates i fan allò que ho ajunten. Però el que sí que sabem és que l'Eduard Farelo va fer 54 anys el 20 de novembre. Per tant, imaginem que celebraven el seu aniversari. Des d'aquí el felicitem i jo me n'alegro molt personalment que trobessin un moment per celebrar-ho amb tota la família, que és una cosa complicada, especialment si ets una família gran i si tens una filla que és una artista internacional.
Em quedo amb el dubte si la cançó d'aniversari que van cantar en català era la del Super 3 o era més
la clàssica. Jo crec que era el clàssic.
Bueno, perquè són d'una generació que es pot haver tirat bastant de Super 3.
No, quan... però el problema de la cançó del Super 3 és que ningú sap com acaba.
Sí,
No, vull dir que tots sabem el de anys i anys per molts anys, però...
A l'una per molts anys.
Volem que el super passi, bufis fort i les apaguis.
I aquí ja està.
Què més?
És que entres en un bucle.
No, pares aquí o no surts de l'aniversari.
Pots cantar la de Manel, si vols, també.
A mi em costa trobar el moment de l'aplaudiment en la cançó del Super 3, i en canvi, la clàssica que canten a tots els països...
Però tu què dius? Moltes felicitats, o dius aniversari feliç, perquè
ja...
És com la cançó del tio, hi ha moltes versions.
Jo estic espanyolitzada com tothom, però no canto aniversari feliç.
Jo tampoc, però jo sé de molta gent que sí, i de fet aquí al WhatsApp que ens ha enviat l'oient, sí, deien aniversari feliç.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs potser la van cantar així. Sí.
Cadascú.
Escolta.
No, i sí, això,
no. Home, no.
Això són com mantres o com gairebé precs. Vull dir que t'ho aprens i ja no pots sortir d'allà.
No sortiràs mai d'allà. No.
Bé, passen 6 minuts d'un quart d'una del migdia.
Andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York, vente pronto a ver el mar.
Ara explicarem una història que ahir tu, Marta, tot i estar malalta, me la vas enviar i m'ho vaig llegir i em va sorprendre moltíssim, una història duríssima d'en Víctor Elías. Bé, aquesta és la cançó amb la qual començaven tots els capítols de Los Serrano, que és aquesta sèrie de Telecinco que es va estrenar el 2003 i va tenir fins a 8 temporades. Una sèrie en la qual vam conèixer un joveníssim Víctor Elías i una joveníssima Natàlia Sánchez.
Vamos a ver, ¿tú te sientes poca cosa para mí?
Sí, un poco.
Oye, tú eres tonto. Si tú a mí me encantas.
Porque soy gracioso.
Gracioso, a veces tienes la gracia de las avispas,
¿no? Sí, bueno, pues ese es mi punto fuerte. Así que dime por qué
ella te gusto. Ella feia de TT i ell de Guille. Van debutar amb 13 anys quan es va estrenar la sèrie i en van sortir amb uns 18 i molts problemes, sobretot amb ell. Us sonava que hagués tingut problemes al llarg de la seva joventut i adolescència?
És que a mi no sé si ho havia explicat mai fins ara.
Jo crec que no era ben bé un secret, però crec que la majoria de gent no ho sabíem. Doncs bé, en Víctor ha donat una entrevista al diari El Mundo, perquè de fet està fent promoció d'un llibre que ara us explicaré, però és una entrevista molt, molt, molt dura, on parla de la seva addicció a la cocaïna i a l'alcohol. És una addicció que va començar, explica, just després de convertir-se en una de les cares més famoses d'Espanya i de tenir una adolescència molt complicada. Perquè, clar, explica que quan tornava dels rodatges, ell feliç, emocionat amb tot el que havien gravat i perquè començava a ser famós, ell tornava superfeliç, però que la mare mai era a casa i ell havia de sortir al carrer a buscar-la i normalment la trobava borratxa en un bar, perquè tant la mare com el pare eren alcohòlics. I llavors convivia, no?, amb els dos mons, i era un contrast realment increïble. És molt fort perquè diu que Los Serrano li ha donat el millor que li podia donar la vida, però també li ha donat el pitjor. Llavors, paraules literals que ell explica en aquesta entrevista. Diu, la sèrie era un èxit, però al mateix temps convivia amb la malaltia dels meus pares i em van començar a fer bullying a l'institut. Rebia pallisses perquè era divertit pagar el famós del col·le.
Déu meu.
Per tant, generava enveges, li feien bullying, i a sobre, bueno, fotien hòsties per tot arreu. El problema amb la cocaïna i l'alcohol explica que arriba just després d'acabar la sèrie, quan ja l'havia deixat, ell tenia uns 20 anys, més o menys. Pensem que és el moment de màxima popularitat, que no podia anar enlloc perquè tothom li deia, mira, el de Los Serrano, Anguilla i tot.
I és just quan ho deixen amb la Natàlia Sánchez, aproximadament.
Totalment. I també explica que ell va començar a tenir dubtes de si realment era bon actor o no era bon actor, perquè es trobava que anava a molts càstings i li deien, és que llueixes massa Los Serrano i la gent no veurà el nou personatge.
I això li ha passat, vull dir que això li ha passat i per això es dedica a una altra cosa, penso, eh?
I totalment. Això passa molt amb els actors que comencen de nens, que al final ja no saben si... I ja no és només soc suficientment bo, vull això realment o és que ja estic en aquesta roda perquè de petit vaig colar en aquest càsting i potser no vull això i vull ser profe.
Mira, els actors de Harry Potter tampoc no han fet tanta més cosa.
No,
bueno,
no,
menys Emma Watson.
Emma Watson sí.
Però és veritat, t'encasilla molt. Però un personatge sí, així totalment. De petit és t'encasilla. Llavors, ell explica que quan tenia 20 anys va començar a sortir molt de festa, una mica per evadir-se, que un dia el conviden a una ratlla a una festa i que pensa que per una ratlla no es tornarà addicte. I, bueno, al final sí que s'hi va tornar, perquè al cap d'un temps explica que es podia passar dies sencers tancat a casa, fins a 4 dies, consumint tot sol, sense menjar ni dormir, i que anava de fotre ratlles a tocar el piano, del piano a les ratlles, i així durant 4 dies. I diu, només volia estar sol i que ningú em digués, mira el de Los Serrano.
Déu meu!
Per tant, un
això
nen,
sí que és un infern.
Absolutament trencat. Això va canviar fa 4 anys, quan va començar el procés de recuperació. També explica que fa 2 anys, és veritat, que va tenir una recaiguda quan va morir la seva mare.
Que sincer, no? Per això expliquen molt, coses que són molt recents.
Tot, perquè clar, estem parlant de fa 2 anys.
Clar,
això
clar,
fa res. Tot i així, diu que ara mateix està molt bé i que és molt feliç amb l'Anna Guerra, amb qui està casat, i ja vam explicar com va anar el casament, i diu una cosa molt bonica que l'Anna li va dir quan van començar a sortir junts, que ella es va sincerar amb ella. En Víctor, li va dir, diu, Anna, sóc un addicte que ja no consumeixo, però que l'addicció m'acompanyarà sempre més, i que ho entenc si decideixes marxar. I llavors diu, però ella es va quedar i no em vaig jutjar, i és més, em dona suport cada dia i m'ha ajudat en tot aquest
procés. A primera
procés.
Fila, com a fan d'aquesta relació.
Totalment.
Ara mateix a l'autobús estic jo.
Sí, sí,
amb
sí,
el
sí.
micròfon del guia.
Jo amb l'Aurina davant, com el friqui de la classe que es posa a primera fila a l'Auri.
Els vam criticar una mica amb això del casament i el tipus de boda que van decidir fer, però és que és admirable aquesta parella.
Molt.
I també dubtàvem una mica de veure aquesta relació entre ex, no? Entre en Víctor i la Natàlia Sánchez, però és que ara s'entén també, vull dir, quan van estar junts i després de deixar-ho, ella devia ser una peça fonamental perquè ell no s'enfonsés del tot.
I de fet et regalaré una dada, Marta Montaner. Resulta que quan ell... Clar, jo no tenia tots aquests detalls de l'addicció que va tenir, no? Però sí que sabia que ell havia tingut una situació a casa seva molt complicada amb els seus pares, fins al punt que gairebé no tenien la custòdia, una cosa així...
Bueno,
i
ell va haver de denunciar la seva mare quan tenia 13 anys.
Imagina't que dur.
I arran d'aquesta denúncia li van treure la custòdia, vull dir que
doncs
realment
això,
una infància complicadíssima.
En aquest moment on ell no tenia custòdia i estava amb una família tutelada, els pares de la Natàlia Sánchez es van plantejar adoptar-lo.
Hòstia.
Dato que et regalo, Marta Montaner.
No, va molt bé saber tot
això. La relació de la Natàlia i el Víctor, que
és
que quan diuen que no és d'exnòvios, és veritat, perquè literalment van estar a punt de ser germans, i encara que finalment els pares de la Natàlia no l'adoptessin, està clar que han fet aquest paper de tutela, i de fet els pares de la Natàlia estaven al casament del Víctor, per exemple.
Clar. Sí, sí, sí. I clar, tot això, tot aquest context, ens serveix per respondre una de les preguntes que ens fèiem en el casament, que és què els hi passa amb l'alcohol, per què no han volgut posar una barra lliure.
Ara s'entén
molt relacionat amb l'addicció d'en Víctor. També diu que va fer una despedida de solter 0-0, sense alcohol. I clar, ara se'ns explica i entenem moltes coses.
Molta
en el
força.
Seu moment,
i és molt interessant que ho expliqui.
El llibre surt avui a la venda, es diu Yo Sostenido, editat per Planeta, i explica, bueno, doncs, tots els detalls.
Hosti, molt bon títol, perquè juga amb la nota, el sostingut, saps?
Sí,
una nota sostinguda,
sí.
I sobre algú que et manté allà a la superfície.
I a més explica que el piano el va salvar en els moments més xungos de tots, que li va donar l'oportunitat d'allunyar-se també de la figura d'actor, on estava encasillat.
Molta força, i gràcies per compartir-ho, Víctor.
Sí, sí.
No crec que li arribi el meu missatge, però jo ho agraeixo.
Absolutament. 2:15. Hem ficat les llums de Nadal, ja, aquí a l'estudi. Quin dia s'engeguen?
Aquest divendres o aquest dijous.
Sí, Passeig de Gràcia, i estan tots
sempre
els llums
posats. Sempre fas per coincidir això del Black Friday i aquestes coses per incitar el consumisme.
I tot amb aquest nou disc que ha tret el David Bisbal de cançons de Nadal, que jo estic allà segrestada. Sí.
Bueno. Què t'ha agafat amb en Bisbal?
Home, a mi que es foti el Bisbal. picant malullet en un videoclip cantant Mi burrito sabanero, sí. Jo agraeixo que m'ensenyessin a parlar castellà.
És molt bona aquesta cançó.
Seriosament, no? No ho fa irònicament, totes aquestes coses.
Mi burrito sabanero,
perquè
vull caminar de Belén.
És molt bona aquesta cançó, eh?
Pues amb la versió de David Bisbal, més la comentarem quan sigui més Nadal, perquè aquesta és l'altra. A mi treure a 15 de novembre, que gairebé puc
no,
de manera curta...
No, fins desembre no vull sentir parlar de Nadal.
Hi ha gent que ja té la casa decorada, nois. Sí.
Controlem-nos.
Moltes influencers ja tenen l'arbre posat,
no,
eh?
Amb la sota que no treballen,
ens
poques
estem
més.
Passant. A veure,
clar,
anem...
Estan avorrides com una ostra.
Bueno, clar, i muntes l'arbre.
Sí.
Jo ho faré el dia abans, ja t'ho dic.
Anem fins a Madrid perquè s'ha celebrat un dels esdeveniments més rellevants de l'any, sobretot pel món influencer, que és el sopar de Nadal de GHD, que és la marca de planxes de cabell.
Clar, bueno, ja veieu que ens estem posant en un món que és superficial com a poc, val? És una marca que té totes les influències més rellevants de l'estat contractades, i a més contractades, jo crec, amb tarifa plana per tot l'any, que això és una cosa que potser la gent no sap, però tu pots contractar una influencer per una campanya promocional puntual, no? Fes-me aquest Instastory, fes-me aquest post, però la pots contractar també per tot l'any, no? Ja fas tot un pack i, per tant, la tens com vinculada amb tu. I això és el que fa amb aquesta marca de planxes de cabell amb totes les influencers més importants. La Pombo, per exemple, fa grans campanyes publicitàries amb ells i és molt cara de la marca.
És com ambaixadora, ella,
totalment.
No?
Totalment. Aquest esdeveniment de Nadal és important per la marca perquè hi van totes i donen visibilitat al producte i gent com nosaltres després ho comenten, tot i que em consta que va ser un esdeveniment avorridíssim. I és cert que mirant els Instastories generava un total de zero FOMO. O sigui, la sensació era de dir, sort que jo no sóc ambaixadora en un món que no existeix, sort que no sóc ambaixadora d'aquesta marca, perquè em moriria si hagués d'anar en aquest sopar.
Que fos tan avorrit.
Mira, la temàtica era pista de gel, per això t'he posat aquesta música així nadalenca. Totes anaven amb modelets blancs, brillantets, platejats, molta purpurina. No hi va faltar ningú, van presentar-s'hi totes, la crem de la crem de les influències normis espanyoles, Lola Lolita, Violeta Magriñán, Marta Díaz, María Pombo, Dulceida, Laura Escanes...
Totes.
Totes. I, de fet, una de les imatges més sorprenents de la vetllada, que jo estava esperant que vingués Marta Montaner per comentar-la...
Gràcies.
Va ser un Instastory de María Pombo amb Dulceida. Un Instastory que la Dulceida va repenjar de manera immediata. Pels qui no estigueu situats, elles dues són les grans influencers d'Espanya i després d'anys mantenint una cordialitat, almenys de cara a l'aparador, l'any passat es van torçar una mica les coses quan la María Pombo va fallar el gran esdeveniment de la Dulceida, que són els Premis Ídolo, i a partir d'aquí es va desencadenar tot i van sorgir una sèrie de casualitats que semblaven indicar que no es queien bé o que fins i tot estaven enfadades.
Tot i que elles sempre ho desmentien quan la premsa els ho preguntava.
Efectivament, elles sempre han provat de desmentir-ho per activa i per passiva, però clar, feia molt que no les vam compartir contingut plegades.
Mai, o sigui, no
quan la premsa
mai.
Preguntaven, elles s'ho ventilaven i que sí, que sí, que som cordialitat, però en realitat després no havien vist una foto com la que han publicat aquesta setmana. Feia molt que no ho veien. Per tant, per mi aquesta foto marca un abans i un després a la seva relació pública.
Què dius? Apa, aquí.
Públicament.
Però marca un abans i un després.
Perquè
però si l'any passat també ens feien, ens feien creure que eren amics perquè anaven a sopar amb cita de parelles.
Clar, però això va ser abans de tota la polèmica dels Premis Ídolo. És la primera foto que elles pengen a les seves xarxes socials de manera voluntària.
Per tancar la
no
polèmica.
No parlant en premsa perquè els estan preguntant. Juntes. Ara.
Per tant,
això vol dir
que
la seva
polèmica.
Relació ha canviat?
Sí, clar.
Jo crec que no.
El que demostra...
En privat tot segueix igual.
Jo crec que el que demostra és que abans de ser persones són empresàries.
Totalment.
I que saben perfectament que això genera un engagement i la de gent que es deu haver passat aquesta foto per DM a Instagram, bé, no es pot ni comptar amb els dits de moltes mans.
És una foto comercial.
És una foto comercial i saben que s'aprova també el Black Friday, que a totes els interessa anar tenint engagement i bons números, i vinga, i ho saben. I em sembla bé perquè són intel·ligents i també es guanyen la vida així.
Sí, i que al final, bueno, jo això ho he defensat sempre, jo no crec que s'ho diguin en absolut, vull dir, tampoc crec que estiguin sent falses per penjar aquesta foto.
Però
tampoc ha posat, t'estimo, ets la meva millor
però
amiga.
Però són competències,
bueno,
està clar.
Bueno, són companyes de feina.
Bueno, hi ha moltes coses que fan que no s'entenguin, vull dir, moltes coses pensen molt diferent, i això segurament també els crispa. Mm-hmm.
Clar, mm-hmm. I que senzillament no són amigues com ens passa la resta dels mortals amb tants companys de feina.
Sí.
Vull dir, ja està, no hi ha més. També et diré que com també ens passa a nosaltres a les nostres feines reals, de vegades sí que hi ha enveges i manies.
I de grosses a jutjar per l'ambientació.
Hem pogut saber que... les influències convidades en aquest esdeveniment van rebre una norma molt bàsica a l'hora de pentinar-se. Roger, no desconnectis.
No, no, estic
sé
allà.
Sé que costa.
Recorda, la marca era de planxes de cabells,
sí, per tant, hi havia
era
una
molt
norma
important el tema dels cabells.
De com anar pentinat.
Tu has sí. d'anar vestida amb la temàtica, ets. Pista de gel i, sobretot, pel que fa al cap...
Sí? Com ha dit?
No fer-se cap recollit.
Vale, val.
Això no és una petició.
Cap cua, ni cap mono,
sentit,
ni cap res.
Perquè, clar, has de lluir, no?, el que clar. Fa aquesta planxa, llavors que ensenyar les ones, que et pots fer amb una planxa. Saps que et queda així com el cabell una mica ondulat?
Clar.
No és una Roger. Petició gaire exòtica, realment, no. Venint d'una planxa, d'una marca de planxa de cabells.
Tu pots, Roger, vinga.
Ah, no, estic allà amb el buffering, però som,
la cosa, Roger, i es veu molt clarament, a més, en els vídeos que va compartir la marca a les seves xarxes socials, és que només hi va haver-hi una persona a qui sí que se li va permetre saltar-se aquesta norma. Va haver-hi una persona que sí que va poder anar amb els cabells recollits. Sense anar més lluny. Maria Pombo!
I per què va fer això?
Mira, jo sé, de veritat ho sé, que parla... És a dir,
és veritat que anàvem un monyo, eh?
Anàvem un monyo ben enrere, portava el monyo.
L'única!
La única Marta Montaner. Avui t'estic estant el nom. Mira, jo ja sé que per nosaltres, que som mortals, això és del tot irrellevant, és absurd, a més no poder.
Ai, però a mi m'estàs distraient, a mi em va genial.
Però penseu que en el món influencer això és una polèmica, família? Monumental, perquè primer la marca està escollint una persona. Està dient, ella sí que pot anar amb els cabells recollits. A la resta es posa una norma i, en canvi, a ella li perdona.
Però és amb el permís de la marca o ella es presenta allà saltant-se la norma?
Clar, no ho sabem, això, eh? Perquè potser ella també li van posar aquesta norma. El que passa és que va dir, faig el que em dóna la gana.
Jo crec
la reina.
Que a ella se li va permetre explícitament
demostrar que és
anar amb
la
els cabells recollits i, per tant, exacte, demostrar que és la número 1 i que les normes que són per la resta a ella no se li apliquen. Us puc confirmar, no és broma, que totes les influències convidades en aquest esdeveniment estaven molt dolgudes amb aquest tema.
S'ha tardat d'arribar, eh?
Però que és època de cues o de recollits, perquè a mi no m'ha arribat, això.
Totes volien anar amb el cabell recollit, es Vaja. Veu. Ja no és tant que vulguis anar amb el cabell recollit. Encara que et vegis més guapa a mones, jo crec que és una qüestió d'egos, que et sap greu que pensis aquesta perquè sí que li deixes i a mi m'has posat la norma d'anar amb els cabells... En el...
És que potser també vol dir que una cobra molt més que la resta.
Per exemple,
però amb una distància abismal.
Home, això ja es pot veure només amb les publicitats que fa cada una. La Maria Pombo fa una campanya publicitària amb aquesta marca de planxes de cabells que fan un rodatge, vull dir que és una gran producció, i d'altres només fan instastories des de casa.
Sí, home, clar.
És diferent. Però... aquí hi ha bastants zeros de diferència.
I els catxers també són diferents, penso.
Sí. En fi, seguint amb la Maria Pombo, la catifa vermella va fer algunes declaracions interessants a la premsa, la qual cosa és sorprenent. La primera sobre la teràpia de parella, perquè ara mateix està anant a teràpia de parella amb el Pablo, el seu marit.
Que fa molt,
ja,
aquí van, eh?
Sí, ja ho vam explicar, ho van explicar al documental.
Tenir-ho arreglat, això.
Doncs ens actualitza una mica com va.
Muy bien, me gusta que estemos trabajando en nosotros y diría que estamos en un muy, muy buen momento. La verdad, también te diré, sin expectativas, sabiendo que vamos poco a poco y muy felices, la verdad, pero no quiero decirlo muy alto porque al final, ya sabes, la vida es así, las relaciones con hermanos, amigos, pareja, pues pasan sus momentos, pero estamos en un momento muy bueno y muy felices.
Es bueno ir a terapia de pareja, ¿no, María? En nuestro caso, has salvado, ¿no?
Yo que nunca había pensado en que podía llegar a pasar. La verdad que me encanta. Y es un momento en el que ni siquiera es lo que te imaginas de peleas y lloro, al revés, es como de abrirse, de querer entenderse, ¿sabes? Entonces estamos muy felices, salimos de ahí como más enamorados.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, es como un momento muy bueno para los dos.
Hòstia, que bé que va, no?
No,
això?
No, venen unes ganes de la teràpia de parella. Ara, també no anirà si està dient que està en perfecte, però que no vol dir-ho massa per si de cas. Dic, però llavors, a mi, clar, aquesta declaració em sembla que estàs al marge de la ruptura, si em dius això.
Però ara hauran d'anar ja a teràpia per sempre més?
Aquest matís, això depèn
tampoc
de cada un,
sé,
suposo.
Ja. Potser els ajuda.
També suposo que el terapeuta et recomana una cosa o una altra, depèn de com et vegi. Potser hi ha un dia que et dona l'alta, això quan és a nivell individual és així. Hi ha un dia que el teu psicòleg et pot dir noia.
Ja no cal
sí,
que vinguis més, ja clar, feina, no?
Ja està, estem perdent el temps, t'estic estafant ara ja cobrant-te. Estàs perfecte, vés a tirar, saps?
És que de vegades has construït una relació que dius, no, és que no et vull deixar, vull que seguim quedant, ni que sigui per fer un cafè. Bueno, a mi m'ha passat alguna vegada fer un cafè amb la psicòloga.
Per què vols que marxi? No sóc la teva pacient preferida?
Jo conec un cas d'una persona que es va enamorar de la psicòloga.
Home, però això ja...
I la psicòloga el va xutar.
Bueno, perdona,
clar,
Marta.
Clar, però això és ser professional.
Molt, sí, molt professional.
Clar, pacient, és una línia vermella.
Pacient trucant un diumenge, no laborable, evidentment.
És el teu o el meu?
El teu, a la psicòloga, dient, ens hem de veure amb urgència, immediatament, és una emergència. la psicòloga preocupadíssima dient aquest pobre pacient meu
ja,
està molt malament.
Consulta,
obrint la consulta, obrint
allà.
Els llums, apagant l'alarma, i se li presenta al pacient i li diu és que estic enamorat i sé que és una cosa dels dos. Una corda no està tensa si no ho pretén per les dues bandes. L'altre li diu, clar, la pobra psicòloga, què fa?
No, li va dir, ja pot sortir per aquesta porta.
Et recomano
a partir d'aquest moment he deixat de ser la teva psicòloga, però bueno, mira.
En fi, la Pombo també va parlar de la gran polèmica amb els cosins amb qui bàsicament es van barallar per una qüestió d'herències, i ara ella i les seves germanes ho estan ventilant tot en el seu documental, tot i que els cosins no ho vulguin.
Yo me hice también, o sea, cuando abrí YouTube me hice muy conocida por esa vida familiar que llevábamos en Cantabria y con mis primos, y lo dije el otro día en una entrevista, al igual que si ahora mismo yo me tuviera que separar de Pablo, tendría que dar explicaciones, pues lo mismo pasa con mis primos, de la noche a la mañana de repente dejar de ser esa familia perfecta, pues también creo que hay que dar ciertas explicaciones, aunque no ha sido todo, porque si cuento todo da para otro reality, pues sí, por lo menos dar algo y que la gente entienda un poco.
¿Y rota para siempre o...?
Sí.
Es que nunca digas nunca, pero yo creo que por lo que cómo están sucediendo las cosas, sí es un final, pero bueno.
Com li agrada parlar amb la premsa? Bueno, no sé si li agrada, però està parlant moltíssim.
Últimament està més còmoda.
Sí.
Si cuento todo, tengo para otro reality. No, de la polèmica amb els cosins. Apunta't, ho farà.
Bé, ara farem una pausa. Falten 6 minuts per 3 quarts d'una. Ja tenim aquí en Víctor Navarro. Víctor, bon dia.
Bon dia als tres, sobretot a la Marta, que està aquí.
Ai, guapíssim. Quina alegria veure't. Millor. Mira, ara millor que fa una hora.
Ai, mira, t'estàs...
Perquè us he vist, perquè estic rient, el programa és superguai.
Energia.
Clar que sí.
El millor medicament és aquest programa.
Mentida.
No, perdoneu.
Soc jo doctora i em presento immediatament a Catalunya Ràdio i et poso una denúncia.
Demano, però diu
anímicament. Per salut mental, sí. A mi em va molt bé venir aquí. Sí. Ai, mira, en Pep Guardiola ha dit coses, eh?
No, i amb una cara, ara t'ho demanarem, Víctor. Tu vens d'esmorzar del bar Bocata.
Sí.
Bueno, doncs ara et demanaré a veure si es van deixar alguna cosa a la família Farelo allà. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Tres quarts d'una del migdia. A veure, Víctor, comentem aquesta imatge de Pep Guardiola perquè ara tu, Marta, dius que ell ha fet un comunicat,
ha
no?
Ha fet un comunicat tant a Instagram com a Twitter, a X, la plataforma X.
Clar, tot això ve d'unes imatges que ens arribaven ahir després del partit, que sí. Li van empatar pràcticament a l'últim minut i està passant una molt mala ratxa i va sortir a atendre la premsa amb tot de rascades al cap, al front i fins i tot una mica de sang aquí sobre el nas, com si s'hagués esgarrapat.
Sí, sí, a zona mixta ja va sortir així i, clar, li van preguntar, evidentment, és que la imatge és... qualsevol que l'hagi vist és una barbaritat. Tu veus allò i dius, ha passat alguna cosa, ha succeït alguna cosa, més de la remuntada, bueno, va acabar amb empat, però ell anava guanyant 3-0 i li remunten a casa fins al 3-3 a l'empat i amb una ratxa que porta molt dolenta de 5 partits, crec, sense guanyar ja, i és veritat que ha renovat, entremig ha renovat, que hi havia molts rumors de si marxaria o no, doncs ha renovat i li van preguntar a Pep Guardiola i va dir que s'ho va fer ell mateix, que, mira, pues, fruit d'aquest empat del 3-3...
Dels
doncs...
nervis, no?
Sí, sí,
clar,
sí, ell mateix es va esgarrapar.
Restant-li una mica d'importància, potser, no?, el fet de...
Sí.
Clar, i per això suposo que ara ha volgut sortir al pas i fent un comunicat amb el típic fons negre a Instagram, saps?, amb les lletres blanques, i diu en anglès, ahir al final de la roda de premsa em van enganxar per sorpresa amb una pregunta sobre una rascada que em va aparèixer a la cara, i vaig explicar que m'ho havia fet amb una ungla afilada i de manera accidentalment. La meva resposta no pretenia en cap cas restar-li importància al gravíssim problema de l'autolesió. Sé que moltes persones lluiten amb problemes de salut mental tots els dies i m'agradaria aprofitar aquest moment per destacar una de les maneres en què les persones poden buscar ajuda. I llavors posa a disposició dels seus seguidors una línia de telèfon, línia directa i també una adreça de correu electrònic.
Clar, ell ha recapacitat, no?, i ha pensat, ostres, a veure si se m'interpreta malament.
Sí,
i estic,
estic
ales,
fent broma.
No?
Per mi molt ben resolt, eh?
Sí.
Sí.
Ara, jo pateixo per ell.
Clar, aquesta
home,
l'altra
fa patir.
Veure
fa patir
veure aquesta imatge impressiona. Però
no
això també
no
ha generat tanta polèmica.
Clar, no el vull jutjar perquè ell és l'únic que sap el que està passant i si ho està passant bé o malament, però em fa patir una mica, com a persona que se l'estima.
No, la imatge
sempre
que hem vist.
Sempre que també la seva dona és
no, sent una fan...
i ja està.
És veritat que ell, vull dir, no és excusa, però ell viu molt intensament.
Sí, el pots veure cada vegada que una càmera el grava, no? Les reaccions durant un partit, és que no para.
I el vestidor, els jugadors...
El dia a dia. És una persona... O sigui, viu pel futbol.
Sí.
Mentre entrena, va fer un any sabàtic, és veritat, quan va acabar l'etapa al Barça, va marxar un any, que va estar a Nova York, va descansar perquè ho va dir, que s'havia buidat, es va cremar molt, però ho viu de manera intensa. Qualsevol jugador que ha estat amb ell et diu que és tot el dia. Està fins la tarda, arriba al matí, com Hansi Flick, i fins la tarda està a les instal·lacions del club amb el que tingui contracte, i està tot el dia. Ell està a casa pensant en tàctiques, pensant en el següent partit. O sigui, sí, sí. És en tot moment, fins i tot el seu llibre, que li fa el Martí Perarnau explicant un capítol que...
Boníssim, aquest llibre.
Sí, molt bo. Van anar a sopar a Manchester un dia i estaven sopant ell, la dona, i Pep i la seva dona, i estaven parlant tota l'estona de futbol i tal, en un moment on, en teoria, era un moment per les parelles per desconnectar.
I a veure, llavors, doncs, si no, de què has de parlar?
Bueno, però clar, parlaven de tàctiques i de més, i en comptes de parlar de la vida, doncs estan parlant de tàctiques de contra el partit, contra aquest equip, van fer això, haurien d'haver canviat aquest jugador... Bueno, ho viu així, i llavors, clar, que no sortin ara les coses, i s'està parlant molt d'això.
Clar, bé, no ho està passant.
Que el City ha estat bé perquè l'ha renovat, i així ningú parla de més històries. A més, el City està sempre amenaçat si el poden baixar a segona divisió d'Anglaterra per...
El City ens ha de baixar, però aquest equip no era bo.
Era el millor, en teoria, però...
Hosti, desconnecto dos dies del tot cost, i tot canvia, se n'ha de futbolista.
Sí, però això és una... Però és per temes...
No m'espantis, Víctor.
Per temes de fair play i tal, per temes de finances.
Per diners, per diners.
Per diners.
Ah,
per si han enxufat molts diners allà, han posat molts
diners. Estaríem parlant de segurament...
Són diners foscos.
El moment també més fosc de la trajectòria com a entrenador de Pep Guardiola.
Sí, ningú, una ratxa així jo crec que mai l'ha tingut com a entrenador, mai.
Pobre
una
ratxa Pep. Així.
I menys amb aquest equip, però bueno.
Jo espero que tingui suport psicològic. Espero que
espero
tingui.
Espero que sí, i tant. Escolta'm, Víctor, a veure, aquest matí hem estat parlant, ho ha explicat la Juliana, que ahir els Farelos se'n van anar al Bar Bocat a fer un dinar que sembla que era d'aniversari, perquè bé, van cantar l'aniversari. I tu avui has anat a esmorzar.
Avui sí, sí.
Estava ja recollit el reservat.
O encara hi havia,
encara hi havia els globus, les, saps? Estava, la fanta de taronja...
Estava recollit, però la Marivit té la cançó que estava sonant. Quan jo he arribat estava sonant això.
Son las dos de la mañana.
Ah! No sé. A mi m'agrada, aquesta cançó.
Ja, puja.
T'agrada o no?
T'ho juro. Sóc així. Sí, que sóc fàcil. Que ja havia borrat tu celular. Ahora que empecé a tomar,
quiero ver. Estava sonant la nova cançó de Badiel al Bar Bocat aquest matí.
Sí, bueno, estaven de celebració després dels 54 anys que celebraven ahir del senyor Farelo. Van bufar espelmes.
No confirmes?
De què? Sí. Que van celebrar...
De celebrar l'aniversari de l'Eduard.
Sí, de l'Eduard. 54 anys, per cert.
Informació contrastada.
Total.
Trobo que...
Triplement contrastada,
no,
avui.
No, increïble. Soc una gran professional. És... Compensa totes les fake news que he deixat anar per aquesta boca d'or.
Víctor, et sona si és la primera vegada que van els Farelo allà o no, és com el seu lloc de celebració?
I han anat més vegades. Vaig ja, jo crec que és la primera. Crec que sí. M'han dit que està un amic que està molt estressada, que va arribar, va celebrar l'aniversari i va marxar ràpid, i creuen que va marxar de la ciutat, que agafava un avió. O sigui, que està tot el dia amunt avall, que estava molt, que la veia molt estressada, la resta més tranquils, però ella, suposo que per la seva agenda, doncs, era un forat que tenia per gaudir amb la família i marxar.
Per això s'explica aquest sopar un dimarts, no? Que ens preguntem, per què un dimarts? Potser doncs perquè és l'únic dia que ella
home,
podia...
I ella últimament que està fent moltíssimes coses. Hi ha hagut èpoques que m'han tingut un perfil més baix, però està donant moltíssimes entrevistes amb tot això del documental, els premis GQ, vull dir que estaran
està
a molts
molt,
llocs.
Molt, sí, molt,
sí.
Molt,
està
molt activa.
La tenim activa.
Molt, molt activa últimament. Víctor, ahir també vam rebre...
I per cert, va fer plat del dia, vaig dir.
Quin era el plat del dia ahir?
Pollastre amb... No sé quin que era, amb algú. Pollastre amb algú. Era pollastre, plat del dia.
Pollastre.
Pollastre amb alguna cosa. Titular.
Sí, molt bé. Els pinxos i tal, però ja va fer plat del dia.
I tu què has esmorzat avui? Què has esmorzat? Deu ser esmorzar una mica de forquilla allà al Bar Bocata.
Jo he fet un entrepanet de tonyina amb un pebrot vermell, que m'ho preparen allà molt bo.
Molt bé. I una mica d'oliva?
He anat, sí, perquè estem preparant per una història que estem preparant i llavors hem anat allà a fer uns apunts amb el meu paper i boli, que soc de paper i boli jo. I, sí, anar...
I Víctor, tu quan arribes allà dius el de sempre, i ja saben que...
No,
que
perquè avui canviava. M'han ofert un pinxo de truita i que no, que preferia aquest entrepanet de tonyina i un pebrot. I he pagat, no és que em convidin.
Et perseguiré durant tota una setmana. Per avui, seguir una càmera.
El dia d'avui...
Per veure què fas.
Avui...
No para.
No donaves crèdit a tot el que he fet avui i el que queda, però és que és l'aniversari d'un amic i llavors estem preparant coses.
I ahir a la una i mitja de la nit xatejant, em deies coses...
Bueno, arribava de l'estadi. Arribava de l'estadi de Montjuïc.
Quina vida, nen.
Que hi havia
quina
partida. Vida,
hi havia partit.
No, no, Déu-n'hi-do, és que no sé com aguantes. Realment estàs a tot.
Aguanta perquè va al barbocata.
Jo miro al mòbil i tot el dia està a llocs. Aquest tio, dic, bueno, no sé quan deu dormir. Escolta, ahir ens va arribar un WhatsApp aquí en
el 677-27-10-51.
En aquest mateix. Repetir més aquest número que la gent...
No queda, eh?
Ens deien, ahir al migdia, això, mira, les 15 i 16 minuts, Marc Bartra dinant als Ràbits de Barna amb una noia. No he fet foto perquè m'estava literalment mirant. M'ha intimidat molt el pavo. Suposo que ha notat que el mirava. Ja, ja, ja. I ho deixaven aquí. Marc Bartra, amb una noia, segons aquesta oient.
Què és el Ràbits? No el conec.
Està aquí, al costat.
Ah, sí, carrega en Duixer, eh?
Aquí, està aquí, al costat del Via Veneto.
Ah, Sarrià Sant Gervasi.
De fet, ahir l'anècdota del dia és que ahir, abans del partit, hi ha el dinar de directives, que sempre es fa del president Laporta i la seva directiva amb la directiva rival. Mm. I van fer el dinar, que estava tota la premsa esperant pel dinar al Via Veneto.
Que
i
és clar, on va sempre, que té la tarifa plana.
Sí, a Laporta.
Laporta. Que la tarifa plana, que són de 80 o 90 euros per cap, que és més barat que si vas a fer pel teu compte, que és més decent. I llavors, clar, estaven allà i tothom estava pendent de Laporta per allò de la grada d'animació, a més i de més, tal, li feien preguntes i de sobte veuen a Sergi Roberto arribar i anava al Ràbits.
Sergi Roberto també.
Ah, o sigui, Marc Bartra i Sergi Roberto.
Sergi Roberto, però anaven junts o no? Perquè aquesta oient veu, és que jo penso, aquesta oient veu Marc Bartra amb una noia
i es pensa pensant, que és una cita.
I a veure si van quedar Marc Bartra en Sergi Roberto i la seva parella, que és la Coral.
La no? Coral, que estava l'altre dia...
A veure si va anar un al lavabo i va veure en Bartra amb la Coral i llavors li va semblar que
Sergi
era una cita.
Sergi va entrar sol. Sergi Roberto entrava sol, perquè...
Val. A veure, ells són molt amics.
Són molt amics,
moltíssim, moltíssim. De quan van jugar junts al Barça.
Per tant, dinen junts, no?, segurament, o coincideixen allà?
S'hauria de preguntar, però si coincideixen espai i temps és que han quedat. És impossible que un restaurant a Barcelona més, perquè Sergi Roberto està jugant a Itàlia i ara aquesta setmana tenia permís.
I l'altre
si
ve Betis. Fins aquí...
Clar,
o no?
Exacte, molt bé el Betis,
Que jo estic a tot.
I Bartra, que en teoria estava solter, no ho sé, no estava a l'aniversari de Goico, i la Coral, que s'hi va anar a la inauguració del gimnàs de Lewandowski sense Sergio Roberto. Tu veus tot això?
Com us ha funcionat el tema Lewandowski, com a oient, he rigut força.
Increïble. Sí. Per tant, la Coral ja l'ha anat a estrenar.
Ja l'ha anat a estrenar.
D'esport sí. I ha fotut pilates.
Hem d'anar-hi, Víctor, eh?
Hem d'organitzar un programa. Abans d'acabar l'any farem... S'ha de fer un programa.
Que la Lewandowski li va dir que ens convidaven allà a fer pilar.
Puc venir, jo també?
Sí, sí, però hem de fer un programa ja, també.
Jo parlo una mica de polonès,
Ah, sí? Què saps dir?
Estic manifestant. Perquè així quan arribi el dia potser en parlo una mica, però no sé dir res.
Sembla bé.
Ara està pensant que ara estic al Ràbits, jo, que potser en Bartra sí que tenia una cita i llavors li va passar el pitjor que et pot passar en una cita, que aparegui un amic teu i coincidiu. Podria ser. No em pensava que tenia...
Però no ho sabria, ho sabria.
I és una casualitat una mica anada de la olla, especialment pel
que i un bon amic sabria marxar.
I que no viuen ni a Barcelona, aquests nois.
Però marxes del local o fiques a la taula més llunyana que hi ha?
A veure, Gordi, perdona, O sigui, si tu tens una cita a Cardedeu, et trobes a tothom, però si estàs a Barcelona i són dues persones que no viuen en aquesta ciutat, no s'han trobat de casualitat, han quedat, ja està.
De casualitat no s'han trobat, perquè a més Marc Bartra sap que Goico viu aquí i sap que en aquesta ciutat es parla de tot.
Anem a publicitat.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Un minut i mig i arribem a la una del migdia. Ara, amb quins esdeveniments tens pròximament, Víctor? Que dius, hòstia, em vas enviar l'altre dia, que dic, bueno, tampoc cal comentar-ho al programa, però que hi ha un pastís al Lidl que tu dius que és el millor pastís
sí, de galet, del món. Sí, de galeta Lotus, que està la gent...
Diu la galeta Lotus, Víctor. Però què és la galeta
arreu,
Lotus?
Ara.
És com la canela, no?
Hem superat la crisi de la trufa, que és la trufa a tot arreu, sí, a les pizzas a tot arreu. Sí. És horrorós, allò, que, bueno, una farum al restaurant que algú es demana trufa, i ara estem amb lo de Lotus. Ara tot és Lotus.
Però la galeta de Lotus Virtus és aquella que et donen en els...
que posen amb els cafès. Una galeteta barata, Marta.
És molt de bar clara. Clàssic.
Sí, sí, de bar, però de bar Manolo.
Ha tornat això ara. Ara ha tornat a tot arreu.
A mi m'encanta.
A mi m'encanten coses horribles, de sempre.
Total, que el Lidl hi ha aquest pastisset de galeta Lotus.
Ja està de moda, eh?
I està molt bo.
No, no, falles una setmana i ara no pots viure en aquest món.